Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda, sí, pero ¿cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, anem cap a Londres. Ion Sindreu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Ion Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my
God. Ion, com es desperta a Londres aquest diumenge?
Es desperta, com sempre, amb cel ennuvolat. Ja saps que això sempre
sí,
és el
cas.
Sí,
això és un clàssic que no canvia. Clar, tu, Ion, que vens sovint a Barcelona i amunt i avall, tu ets de low cost a l'hora de viatjar?
Sí, home, i tant. De fet, crec que ara mateix seria difícil trobar un avió que no fos low cost, que anés de Londres a Barcelona. També s'ha de dir que el concepte low cost està evolucionant molt i que ja no és tan allò encaixonat com era en el seu dia. Ara
perdona, el tema d'anar encaixonat, és a dir, jo que sóc una persona alta, en els avions de vols curts i de companyies, la majoria de fet, és a dir, allà no hi cabo per enlloc.
Sí, és veritat que...
I em posen a la sortida d'emergència, no perquè pagui el bitllet, sinó per pena quan em veuen allà enxubat.
Clar,
realment
i això,
és una
això,
imatge
però...
com una sardina allà posada, allà dins,
sí.
Que pateixes per la integritat. A mi em sap molt greu pel viatger que li toca al costat, perquè els que som alts... És a dir, clar, els genolls em surten per tot arreu.
Però has provat a volar amb un nou en un que no sigui low cost? És gaire millor?
És millor, i tant. És millor,
sí?
I tant. Sí, sí. És a veure, vas estret igual, però diem que els genolls hi caben, que no vaig ortopèdic del tot.
Sí, també...
Mira, vaig veure, que... fa poc vaig veure un article de... Bueno, fa una mica més, potser. L'Antoni Bassas ho explicava al Diari Ara, ell que també és alt, que no hi cabia els avions, l'Antoni. Vull dir que
clar,
això és un tema que tenim, sí.
Sí, això és un resultat, no, de cap on ha anat el model de les aerolínies, tot i que jo crec que segurament les vegades que hagis volat més confortablement serà quan has fet vols a través d'oceans, on pràcticament a tothom també li donen més espai. Per tant, hi ha ara mateix una certa convergència, no, entre els models de les diferents aerolínies. És veritat que si voles amb Ryanair, doncs segurament la limitació d'espai és extrema, però si ja vas, per exemple, a EasyJet, ja és un punt més intermig, no? I així doncs tens una mica tot el rang.
A mi el que em fascina molt del moment Ryanair és el moment Bonoloto. T'ha passat a tu o no? O sigui,
sí.
El moment en què hi ha el sorteig de la loteria...
Cada vegada menys, eh? Això ja ho fan menys.
S'obren els llums i tot. Ja no ho fan, això?
Ho fan molt menys. Ja, jo crec que ara et molesten bastant menys, perquè hi havia un moment que quan tu volaves en Ryanair...
No, era un bazar,
minuts...
sí, era un bazar, allò.
Sí. Intentaven vendre, doncs, allò, no sé, una billetera, no? O sigui, que era increïble, sí.
Avui amb el Ion Sindreu, avions que volen. Però no tots volen gaire alt. Avui parlem del cas de Norwegian Airlines. Parlem de Norwegian perquè ens ha sorprès veure com s'ha enfonsat a les borses aquests últims dies. Ha perdut més d'un 20% del seu valor. Norwegian, recordem-ho, és una companyia low cost, no?, de les primeres que va sortir. Recordem una mica com va néixer i per què ha passat aquesta caiguda, Ion.
Sí, home, Norwegian, vosaltres segurament no en sou conscients, però és una companyia que ja fa temps, que va per aquests mons de Déu. El que passa és que no, és a dir, des de que va néixer el 1993, que era una petita aerolínia noruega, doncs clar, sí que és veritat que en els 2000 ja va començar a operar, doncs, a tota Europa, però vosaltres segurament no n'éreu conscients, no, de Norwegian, o no era gaire present a les nostres vides, fins que no va fer una expansió, no? És a dir, va començar a fer una expansió brutal, doncs ara fa cosa d'una mica més de 5 anys. Llavors, clar, el que ha fet Norwegian és, veient el model de low cost que tenien, doncs, en Ryanair, potser fins i tot una mica EasyJet, i en el cas dels Estats Units, Southwest, doncs va dir, home, ja que jo estic copiant aquest model a nivell d'Escandinàvia i fins i tot ara ja a nivell de tota Europa, jo el que faré serà revolucionar el transport aeri fent això mateix, però amb vols de més llarga distància, no? Per exemple, vols a través de l'Atlàntic per anar a Estats Units o a l'Amèrica Llatina.
És a dir, podràs volar fins a Estats Units per 300 euros, per exemple, des de Barcelona.
Sí, 300 euros potser és el dia que tens sort, no?, allò en el buscador, però sí que 400 euros doncs, o 500 anar i tornar doncs es pot fer.
I això és el que l'ha fet diferent aquests últims anys de la resta de companyies low cost que tenim tots al cap, com podria ser Vueling, com podria ser Ryanair, no?
Sí, efectivament, tot i que ja hi ha una pregunta bastant ben fonamentada, que és si això té viabilitat, perquè el que ha fet Norwegian és que, gràcies a la seva capacitat d'il·lusionar, no? de convèncer els inversors de que això serà un nou model de negoci viable, doncs ha aconseguit agafar molt de deute i ampliar la seva flota de manera massiva, no? I això ho va fer sobretot comprant un dels models d'avions que és més nou de Boeing, que és el 787, el Dreamliner. El Dreamliner és un avió que és de llarga distància, és a dir, no és un avió d'aquests petits com l'A320 amb què volareu si agafeu doncs Vueling o EasyJet, sinó que és un avió bastant més gros, en què doncs, seuen doncs, fins a 300 persones, fins i tot a vegades més, i és un avió que és, a part de molt confortable, doncs que té molta eficiència de fuel. I això, doncs, en teoria, permetria, i ha permès, en molts casos, obrir nous mercats i obrir doncs, aquest nou tipus de rutes, dir, per exemple, sí, a Barcelona, a Miami.
És a dir, tu et gastes la pasta amb un avió més gran, on hi cap més gent, i un avió que et permet estalviar combustible. Entenc, eh?
Bé, no, no és que sigui més gran, perquè per volar a través de l'Atlàntic sempre has necessitat un avió més gran, no? Uh-huh. Llavors, la pregunta és si aquest avió pot ser prou eficient en fuel com per fer que puguis oferir doncs, un vol a baix cost.
Clar, però aquí necessites una gran inversió.
Clar, necessites una gran inversió i, a més, i aquí hi ha una cosa que sovint s'oblida, en el moment en què Ryanair i EasyJet i totes aquestes companyies, no, van irrompre en el mercat europeu i es van començar a carregar, no, en els Lufthansa, Iberia, de tota la vida, la gent no se'n recorda, però ells van comprar els seus avions en un moment en què la indústria estava molt malament, perquè era després de l'11 de setembre de l'atac terrorista al World Trade Center de New York. I això el que va fer és que hi hagués molta por a volar i, per tant, els avions es venguessin doncs, a preus molt més barats. I llavors ells van entrar, van fer una comanda massiva del mateix avió, no?, que és aquest, l'A320, o en el cas de Ryanair, el 737, i els hi van donar molt barat de preu. Mentre que Norwegian li ha passat el contrari. Ells van anar a comprar avions molt cars en un moment en què els avions doncs, estaven a un preu molt elevat. I això doncs, ha fet que tinguin una càrrega de deute brutal i que doncs, ara estiguin patint i que no sembli clar que puguin fins i tot sobreviure. Hi ha molta gent en els mercats financers que creuen que no se'n sortiran de passar doncs, aquesta primavera, aquesta temporada d'hivern en què doncs, la gent vola menys, perquè tenen una sèrie de clàusules en els seus bons que diuen que si el valor de l'empresa cau per sota d'un cert nivell, que llavors els inversors poden demanar els seus calés. I clar, si fan això, Norwegian tindrà problemes. Llavors, el que han fet és emetre més accions, dir que emetran més accions, però què passa? Que si tu emets més accions, la gent que ja té accions, doncs clar, perd el seu valor, no? I això explica per què ha caigut tant, sobretot perquè hi havia el rumor que IAG, que és Iberia i British Airlines, doncs comprarien l'empresa, no? Per això, per créixer més i per fer-se doncs, amb aquest nou model de negoci, i al final han dit que ni parlar-ne. I per tant, doncs, Norwegian, les probabilitats de que el seu nou model tingui èxit, doncs sembla que cada vegada són més baixes.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Ion Sindreu des de la seu del Wall Street Journal a Londres parlant del cas de Norwegian. Ion, Norwegian, de fet, no és l'única aerolínia de baix cost que fa vols transoceànic. Des de fa uns mesos a Barcelona també hi opera Level. Level, sí, que també té vols barats, eh?
I Level és també una aerolínia d'IAG, no? De la mateixa empresa que Vueling i que British Airways, Iberia, totes aquestes. I això també et demostra a què s'enfronta Norwegian actualment, que no passava, doncs això fa 30 anys, fa 20 anys, quan el low cost va començar a funcionar, que és que les aerolínies de tota la vida aquest cop sí que ho veuen venir, no? És a dir, no estan allò tranquil·lament assegudes al sofà com passava en aquell moment, sinó que a la que veuen que hi ha un potencial nou mercat, ells et munten la competència. Per tant, Norwegian ho té molt més difícil que no el que ho tenien Ryanair o EasyJet en el seu dia.
Per tant, jo entenc que ara l'any 2019, una mica on començàvem, fer la distinció aquesta entre aerolínia low cost i la que no ho són, en els vols curts, o almenys en els trajectes per Europa, costa, no? Perquè al final tots ens movem amb low cost.
Sí, exacte. Jo crec que és una mica el que dèiem al principi, no? Hi ha un rang de low cost, és a dir, n'hi ha com Ryanair, no?, que són low cost, n'hi ha que estan una mica, no?, allò per sobre, com poden ser, doncs, Vueling i EasyJet.
O Lufthansa, després, potser, no? O no ho sé.
Bé, sí, Lufthansa també té la seva pròpia low cost, que és Eurowings, però sí, llavors ja aniries, no?, per una mica per aquest nivell, i potser en els vols de més llarga distància sí que hi ha més diferenciació, no?, perquè com que la gent, doncs, hi ha d'estar moltes hores, i a més les empreses tenen més tendència, doncs, a pagar per cabines més grans, doncs aquí pots fer més diferenciació. La pregunta essencial, perquè Norwegian té encara, avui en dia, diversos models de negoci. Té el low cost a Escandinàvia, té el low cost a Europa, i té, doncs, aquesta mena de low cost a llarga distància, i els models de negoci low cost li funcionen. El que no li acaba de funcionar és aquest, no?, allò que dèiem, això d'agafar un Dreamliner d'aquests i anar-te'n, doncs, de Barcelona a Miami. I la pregunta és si les claus del model low cost que van fer que Ryanair funcionés es poden aplicar a nivell fonamental, no? Hi ha una pregunta fonamental si això és aplicable a llarga distància. Per tant, cal mirar una mica quines eren aquestes claus i si es poden replicar.
Perquè ara pensant en això que m'explicaves de la flota d'avions, totes aquestes companyies tenen la seva pròpia flota o les lloguen?
Bé, això és una altra cosa interessant. És a dir, avui en dia el 40% de les flotes d'avions estan en leasing. No? Leasing vol dir que tu, doncs, és com el cotxe, no?, de leasing de l'empresa, que no és de l'empresa, sinó que el lloga. I han aparegut, doncs, una multitud, que sempre n'hi ha hagut, però ara estem en un moment d'explosió absoluta, d'empreses de leasing que compren directament els avions, o se'ls compren els uns als altres, o els compren a les aerolínies, i llavors els lloguen. Això què ha fet? Doncs ha fet que les aerolínies, que sempre han estat un model de negoci complicat, no?, que en els mals temps perd molts diners, encara estiguin en una situació potencialment més problemàtica, perquè vol dir que per començar un negoci no necessites gaire capital. És a dir, tothom, si has de comprar una flota d'avions, això costa molts diners, no?, com li ha costat a Norwegian. Si, en canvi, tu pots llogar-la, doncs, clar, cada mes vas pagant, però tu pots, més o menys, amb una mica de capital inicial, fer una petita aerolínia i crear la competència a les grans, i després, quan venen els mals temps, doncs te'n vas a fer punyetes, però tu ja els has, no?, ja els has fotut amb ells. I clar, això Norwegian, per exemple, ha hagut d'estar llogant avions quan ha tingut problemes perquè els nous avions no li arribaven i històries així.
I els números d'aquestes companyies low cost, entenc que els hi surten, perquè evidentment els seients són més estrets i cap més gent, perquè suposo que deuen tenir menys personal també a bord, no? I perquè aterren a aeroports que no estan ben bé al centre, perquè tu saps ben bé que a vegades quan voles amb segons quina companyia a Londres, voles a Stansted, i Stansted està a una hora de Londres. Vull dir que no és ben bé al centre. No està a Heathrow.
Sí. I aquí és on hi ha una mica la clau. No és només que en els aeroports secundaris et descomptin, no?, si ets una aerolínia, les tarifes, sinó
paguen més impostos per aterrar.
Sí, tots recordem com Ryanair feia xantatge a l'aeroport de Girona, no?, perquè li descomptessin les tarifes. Però jo crec que aquí entrem una mica en quina és la clau del model de negoci de les low cost, sobretot quan van començar, que és el que se'n diu, en anglès, el que se'n diu el model point to point, no?, que és que tu vas d'un aeroport a un altre. Que això diràs, home, això és com evident, no? Vull dir, això és el que tu vols fer. Sí, però no és tan clar, perquè quan tu tenies el model de negoci tradicional, que se'n diu el model de hub, tu el que feies era agafes un gran avió, no?, com un 747, aquells que tenen la gepa, no?, que ara ja els estan retirant, i tu mitjançant altres petits avions d'altres petits aeroports, els portes tots al teu aeroport, a la teva base, i llavors amb tota aquesta gent tu pots omplir un gran avió, agafes aquest avió i el voles doncs, a través de l'oceà. Això és fonamentalment com funcionaven les aerolínies, fins i tot dins d'Europa, eh? Fins i tot doncs, de Madrid a Londres o de Madrid a París. I el que van fer primer Southwest als Estats Units i després doncs, Ryanair aquí és dir, no, jo el que faig és agafo avions molt més petits i els volo d'un aeroport secundari a un altre aeroport secundari o d'un primari a un secundari i jo no estic comptant amb la demanda de gent que ve d'altres aeroports. Si m'arriba, millor, però jo el que faré és fer point to point, és a dir, les meves rutes estan dissenyades per ser només aquesta ruta i si no funciona, la trec i en poso una altra. I el que guanyo amb això és que els avions, a més, els puc fer servir diverses vegades durant el dia. Quin tema hi ha aquí? Que per als vols transoceànics no està clar, més enllà d'algunes rutes doncs, on hi ha molta gent, Londres, Nova York o així, que tu puguis fer point to point. No està clar que tu tinguis prou demanda per omplir tots aquests grans avions, sobretot en els dies que hi hagi crisi econòmica, i fer diners només amb això, sense portar-los doncs, d'altres aeroports, sobretot perquè, a més, després d'un vol de 7 hores, tu no pots reutilitzar l'avió. I aquí és on hi ha la pregunta de si el que fa Norwegian doncs, podrà ser beneficiós amb els preus que avui en dia s'estan oferint.
Ion, que estem a punt d'acabar. Al final, una de les claus de tot plegat acaba sent el combustible. Per què?
Sí, i això és el missatge més important de tot. Si us hi fixeu, si vosaltres voleu avui des de Barcelona a Nova York o on sigui, tardareu el mateix, pràcticament el mateix que tardàveu en els anys 60. I la pregunta és, per què? És perquè els grans guanys del negoci de les aerolínies no estan al final del dia en els avions ni en res de tot això. Està en gastar menys combustible. Els avions d'avui gasten el 70% menys de combustible que fa 40 anys. Per tant, la clau de tot aquest model de negoci sempre és en gastar menys fuel.
I on Sindreu, ho deixarem aquí. Crec que ha quedat bastant clar un retrat també econòmic d'aquestes companyies. Si et sembla bé, acabarem amb aquest document sonor.
Okay, got two Ryanair scratch cards from Ryanair Flight. Helps to pass the time and maybe we can win something. At first I just see if we have won an entry to 1 million event draw. I'd say that it happens very
La bona loto de Ryanair, Sindreu.
La bona loto de Ryanair, eh?
Sí.
Aquí fan els calés, aquí fan els calés.
Quin número tries tu?
Jo?
Sí.
Home, no ho sé, quin número trio?
Sí.
Home, el 2019 trio, no? 2019, ja ho diuen, somriu, que sempre serà pitjor.
Va, que posem uns anuncis que aquests sí que paguen. Una abraçada, Sindreu.
Fins la propera.
Adéu.
Match three symbols.